Nosaltres vam estudiar la possibilitat de transformar aquest espai, que és un espai industrial que està precari, que no compleix la normativa de Can Bofarull, en un espai que pogués fer aquest continu urbanístic, doncs, del carrer Jacint Verdaguer, també de l'entrada del municipi per aquesta porta nord que en diem, i que pogués donar resposta a aquesta ordenació i també a aquesta expectativa d'habitatge, amb la qual cosa suposaria també pel municipi, allà hi caben al voltant d'uns 700 habitatges, i que l'Ajuntament hi tingués evidentment una part important perquè pogués ser habitatge de lloguer. Una de les grans necessitats que hi ha a Sant Vicenç és que si algú busca un habitatge de lloguer, se les veu molt difícils perquè no hi ha al mercat absolutament res. Una altra possibilitat és aquesta moció que es va entrar amb el grup dels comuns en el darrer plenari, i que vam poder tirar endavant i aprovar, per tal de que s'alliberi de la caserna de la Guàrdia Civil que hi ha a Sant Vicenç, aquella casa quartel històrica que hi ha al nostre municipi, que ara ja no és, ja no té aquest ús i té un ús exclusivament residencial, que es pugui alliberar part d'aquest parc d'habitatge, i que es demani al Ministeri de l'Interior, doncs, que vagi recol·locant les famílies i que permeti, doncs, tenir aquest espai. I un altre és el que l'equip de govern ha presentat. Justament acabem de tenir una reunió ara mateix amb el regidor, amb l'Isidre, que ens han explicat aquesta proposta que tenen de transformació d'una clau, la clau 9. Des de Junts per Sant Vicenç sempre hem defensat la protecció de la zona agrícola, del parc agrari, i d'evitar la pressió en aquesta zona. També és cert que és important que abans de fer cap pas en una altra direcció s'ha d'esgotar tot el que el planejament del PGM del 76 plantejava, i per tant tots els espais possibles de la trama urbana. En aquest espai, perquè tot el que es faci genera, doncs, també oportunitats, però també necessitat de serveis. Nosaltres havíem també aquella pastilla, estem parlant d'aquesta pastilla que hi ha al davant, diguem-ne, de l'ambulatori vell. Actualment és una clau nou, que se'n diuen de serveis viaris, serveis que han de donar una prestació, no és una zona per fer habitatge, i en qualsevol cas la transformació d'aquest espai jo crec que hauria de permetre un debat important de quin és el model de ciutat que volem. A nosaltres ens sembla que generar pressió en aquesta zona no l'entenem d'aquesta manera, sinó que l'entenem també com aquesta transició de la trama urbana cap a la zona agrícola, i aquella seria una zona que nosaltres havíem imaginat amb una possible transformació necessària per ordenar-la, que més orientada a equipaments necessaris, just en la centralitat del municipi, en aquest continu, no? Hi ha ara, doncs, el centre cívic Virgínia Amposta, hi ha una zona, doncs, comercial, hi ha uns cinemes, que hi hagi un equipament pel nostre municipi, i també una zona lliure, oxigenada, que podia donar servei d'aparcament. Quan convoquem un concert no sabem on l'hem de fer, quan tenim una concentració determinada, doncs, perquè hi ha una mostra agrícola o hi ha un altre esdeveniment, no sabem on adreçar la gent que ve al nostre municipi. Per tant, nosaltres, el nostre model és de menys pressió d'ordenació d'aquest espai, sí, però de menys pressió sobre la zona agrícola, perquè, a veure, els habitatges generen també unes necessitats i uns serveis. Ens sembla que aquesta part d'habitatges, que crec que són al voltant d'un centenar, poden anar perfectament dins del marc de la trama urbana i esgotar-la, com és en el cas de la pastilla de Can Bofarull.
Antoni Jiménez, Ciutadans.
Bien, la verdad que todos los partidos creo que estamos de acuerdo en una cosa, y es en que hace falta vivienda sostenible, vivienda de alquiler social con un bajo coste. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que todos que estamos aquí somos conscientes de que muchos vicentinos y vicentinas se van de San Vicenç precisamente por esto, por la poca demanda que hay, bueno, demanda, poca oferta. Hay mucha demanda, poca oferta y unos precios muy, muy, muy disparados, ¿no? Y esto hace, pues, que muchos nos planteemos el marchar de San Vicenç, y cosa que no queremos, pero claro, la situación es la que es y los precios son los que son. A pesar de que estamos dentro de un mercado tenso, que esto regula un poco este coste y evita que se dispare aún más, pero aún así vemos alquileres de 1.100, 1.200 euros por un piso de 70 y 80 metros cuadrados con dos habitaciones, y creo que es un disparate, ¿no? Y todo por estar cada vez, estamos muy cerca de Barcelona, y esto cada vez hace que la gente de la ciudad venga para acá y haga que esa presión demográfica haga que en San Vicente se dispare esto, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque todos estamos de acuerdo en que hace falta este tipo de vivienda, y eso también hará esta presión baje, disminuya, consiga rebajar esos costes de alquiler y seamos un poco más atractivos y sea un poco más accesible y muchos no nos tengamos que ir, ¿no? Luego, aparte de los pisos que ya están vacíos y podríamos mirar de cómo recuperarlos y cómo acceder a ellos, ¿no? Se hablaba de, como ya Maite hablaba, de los pisos de emergencia, ¿no? Habitacional, ¿verdad? También se hizo algo con Iris y Caritas de San Boi, dentro de la Fundación Iris, que en la planta superior pues está dividida en dos alas. Una ala se la quedaba Caritas para justamente tener habitaciones de emergencia habitacional, y otra parte se la quedaba al ayuntamiento. Se hizo un convenio A3 precisamente para ampliar esta demanda de emergencia, ¿no? Pero creo que al final vamos al mismo punto, ¿no? Se necesita, pero también necesitamos otro tipo de aire, otro tipo de pulmones para San Vicente. Y esta pastilla nueva del front fluvial es un punto que nos permite hacer algo chulo en esta pastilla. Y no solamente es levantar un bloque para arriba y meter viviendas allí a piñón, a saco, ¿no? Y que todas que quepan, y si pueden entrar más, pues más todavía. Y si la parte que sea de equipamiento pueden entrar más vivienda, pues hagamos más, ¿no? Creo que no hay que volvernos locos tampoco con este tema, y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de hacer una cosa muy chula, muy importante, muy atractiva, que no solamente sean bloques, sino hacer algún equipamiento grande, considerable, de atractivo turístico, ¿por qué no? Que sea un referente dentro del Baix Llobregat y que vengan desde fuera, de otros municipios, aquí a San Vicenç, precisamente a este equipamiento. Hablamos pues desde pabellones, parques, otros tipos de actividades culturales, algo sanitario también, ¿por qué no? Y aprovecharlo, ¿no? No digo de no construir la vivienda, que es necesaria, que aquí habrá que entrar en cuánta capacidad hay, cómo se van a hacer, en qué estilo, protección oficial, dotacionales, emergencia social, si no. Aquí ya será, creo que, otro debate cuando llegue el momento, y el qué se va a hacer en esta pastilla también, ¿no? Aquí sí que nos gustaría ser partícipes de esto y poder dar ideas cuando tengamos algo más claro de qué podemos llevar a cabo aquí, qué no, y qué planteamiento podemos hacer que sea algo público, abierto para todos San Vicenç, y que a la vez nos ayude a bajar esta presión demográfica y esta presión económica que están haciendo que cada vez los alquileres suban más al alza.
Jordi Gil, en Comú Podem.
Sí, bé, bona tarda a totes i a tots. És un tema complex, el de l'habitatge, molt complex, que durant aquests 20-25 anys, podem dir des de l'inici de la democràcia, per desgràcia s'ha deixat tot l'augment en l'àmbit de l'habitatge, la creació del nou habitatge en mans privades, amb aportacions públiques importants, perquè si no s'hi ha equivocat, Espanya en aquests darrers 40 anys ha estat el segon país europeu que més diners públics ha posat per creació d'habitatge públic. Estem parlant de 6 milions d'habitatge a tota Espanya, a tot el país, dels quals avui en queden únicament 120.000 que són públics, perquè la resta s'ha utilitzat una metodologia que és la de la compra-venta, l'habitatge de protecció oficial de venda, i això al final ha fet que, tot i aquesta aportació important de recursos per part de les administracions públiques, avui tenim un parc d'habitatge públic molt petit, arreu, a Catalunya, a Espanya, es gana arreu de tot el territori. I com també deien els meus companys anteriorment, hi ha un altre element que no és menor, que és que vivim en una zona on hi viu gairebé el 50% de la població, que és a l'àrea metropolitana de Barcelona, i que ocupa únicament el 3% del territori català. Cosa que és molt difícil d'entendre i d'explicar. Això que acaba ocasionant, evidentment també amb la proximitat de Barcelona, que els preus de l'habitatge són molt alts. Per què? Perquè no hi ha habitatge. Perquè no hi ha habitatge, perquè s'ha fet molta especulació, perquè hi ha fons voltors que van comprar habitatge a un preu molt econòmic i que ara estan esperant a que pugi el preu per poder-lo vendre, i al final s'ha generat una gran especulació entorn de l'habitatge. I això provoca que Sant Vicenç, doncs, passin coses com, per exemple, que avui en dia és molt complicat poder optar a un habitatge de lloguer, ja no et dic públic, d'habitatge de lloguer, perquè hi ha molt pocs, i els pocs que hi ha estan a preus disparats. I evidentment, qui es pensi que l'opció és comprar un habitatge amb les condicions actuals de les hipoteques, que et demanen un 25 o un 30% dels diners del cost de la hipoteca per avançat, doncs la majoria de joves del nostre municipi no pot optar tampoc a la compra. Això genera una situació molt complexa, que no és nova, però que sí que és complexa i que cal des de lo públic insistim a actuar. Però també és veritat que hi ha un altre element sobre la taula, que és la sostenibilitat, i també hem de ser conscients, no? Potser, jo abans ho estava dient, que el 3% en el 3% del territori visca el 50% de la població, crec que no és sostenible, i potser hem de començar a pensar en polítiques també públiques expansives i també de mobilitat per facilitar a la gent que pugui viure una mica més lluny de Barcelona, no? I que hi hagi una comunicació a bon preu i una comunicació mitjançant la mobilitat en transport públic, doncs que sigui de qualitat, no com passa actualment, que tots hem vist el que passa cada dia amb Renfe i amb altres mitjans de comunicació públics, Per tant, insisteixo, és molt complicat, i l'Ajuntament el que ens planteja sobre la taula és una sèrie d'actuacions, algunes d'elles que podem estar d'acord i altres que creiem que no hi estem d'acord perquè no són sostenibles. Simplement, anem a parlar de temes concrets. Parlem del tema de Can Costa. Can Costa avui és un espai on hi ha una riera, on hi ha un espai que avui físicament s'ha convertit en un bosc, i que aquesta riera també ha generat una certa biodiversitat que s'ha de cuidar. I a partir d'aquí hem de veure si aquest projecte que està plantejant l'Ajuntament de crear habitatge dotacional a Can Costa afecta o no afecta la sostenibilitat, perquè no és menor, estem enmig d'una situació d'emergència climàtica. Aquest Ajuntament, l'Ajuntament dels Horts i aquest municipi va votar una declaració institucional que deia que teníem que fer front a aquesta emergència climàtica mitjançant mesures, no? I la gran concentració i també l'eliminació d'espais verds, d'espais avui que s'han consolidat com a verds, no ajuden. Aquest és un dels elements. Després continuarem amb uns altres, perquè he fet que m'he enrotllat una mica, i després ja tornaré a demanar la paraula per seguir amb la nostra intervenció.
Hi haurà ocasió. Isidre Bautista, PSC.
Ai, això t'ha quedat per l'últim. Si has de contestar, no? O és de... Mireu, el que és veritat és que tenim una necessitat, ho han dit, em sembla... els tres portaveus que m'han precedit, crec que tots tenim la mateixa diagnosi. A més és una diagnosi compartida en el Pla Local d'Habitatge. Hi ha una necessitat imperiosa a Sant Vicenç dels Horts d'habitatge protegit. A més, com ha comentat l'Antolín, és una cosa que ens ajudarà a augmentar aquesta oferta d'habitatge, a comentar quin tipus d'habitatge estem ofertant també, no només l'habitatge de segona mà, tercera mà o quarta mà, sinó que algú que pugui iniciar el seu projecte de vida pugui estrenar un pis o pugui agafar i pugui pugui començar el seu projecte de vida també, que això també fa il·lusió, per molt que a vegades no podem agafar i podem estar a favor o en contra, però també fa il·lusió a l'estrenar un pis o estrenar qualsevol altre tipus de bé immoble i de més. A més, ens permet regular aquest preu, que, com deia també l'Antolín, crec que és important. A Sant Vicenç hi ha molt poca oferta d'habitatge, i a més, l'oferta que ja és molt cara, degut també a això, no? Degut a l'increment de demanda i a la poca oferta que hi ha. Al final és llei de l'oferta i la demanda, poca oferta, els preus s'encareixen. On estem treballant? S'han anat agafant i s'han anat dient diferents projectes on l'Ajuntament està treballant, on l'equip de govern creu que és important desenvolupar aquest habitatge. La Maite, per exemple, ens consta, no? I a més havia treballat amb l'anterior equip de govern en la possibilitat de desenvolupar habitatge al polígon de la Bofarull, del que ara és el polígon Bofarull. És una idea, és una proposta que a nosaltres també ens agrada, que hi seguim treballant. Estem treballant amb la família i estem treballant amb l'àrea metropolitana per ampliar aquesta oferta. Treballem, sempre ho hem dit, treballem amb la Bofarull, treballem amb la Clau Nou, treballem amb Lucena, treballem amb Pujada de la Font. Allà on es pugui fer habitatge, on es pugui fer habitatge assequible, on es pugui fer habitatge social, si està treballant. Les condicions, les volumetries, les densitats i de més, són passos que s'han d'anar fent miqueta a miqueta conforme es va treballant. Per això nosaltres ens agradaria fer, no? Tranquil·litzar a aquelles persones que creuen que venim a fer grans operacions urbanístiques. No estem parlant de grans operacions urbanístiques, no estem parlant d'habitatge de creixement insostenible, no estem parlant de tot això, Estem parlant d'un creixement mesurat, contingut, a més amb tots els amb tots els informes sectorials pertinents que ens agassin i ens garanteixin que tota aquella actuació que es faci es fa d'acord amb la llei, es fa d'acord amb la sostenibilitat, es fa d'acord amb el medi ambient, es fa d'acord amb la mobilitat, etcètera, etcètera. Per tant, el Jordi feia referència, no, per exemple, a la peça d'habitatge que volem agafar i volem construir al carrer Lucena, a Can Costa. Doncs això, no? Aquest estudi anirà acompanyat d'uns estudis, d'uns informes mediambientals que ens agafaran i ens diran com, de quina manera, si s'hi pot, si no s'hi pot fer, si està treballant. L'àrea metropolitana també hi està treballant, estem agafant, estem parlant, no, de quin és l'impacte mediambiental, com deia el Jordi, però a mi m'agradaria en aquella peça en concret, no, fem una miqueta d'anàlisi des de fora, en tercera persona. El carrer Lucena, la pastilla del carrer Lucena és una pastilla d'equipaments que nosaltres no hem fet una modificació de planejament, és a dir, no era una zona verda i l'hem convertit en una zona d'equipaments per fer un habitatge dotacional, sinó que arrel d'una modificació de planejament feta en l'any 94, allà s'hi va establir una peça d'equipaments, d'acord? Una peça d'equipaments on avui en dia la llei ens permet fer habitatge dotacional públic de lloguer. El polígon Bofarull o l'àmbit fluvial sud, que diem, la peça que hi ha just al davant del cap de Vilavella, sí que hi ha una modificació de planejament, i són modificacions de planejament que segons la llei els propietaris i les propietàries estan obligats a fer unes sessions a l'Ajuntament. Dintre d'aquestes sessions hi ha aquests equipaments que segurament amb aquest increment de volum, de poc increment de volum, perquè jo segueixo dient, són els vicentins i les vicentines qui volen, som els joves i les joves, o són els joves i les joves els que volen començar un projecte de vida a Sant Vicenç dels Horts, i els que ara mateix no es veuen amb la capacitat ni econòmica ni material de poder-ho fer. I si vols, després continuo, i així.
Doncs donarà per llarg aquest tema, Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Sí, aquest és un tema molt interessant i que donarà per llarg, perquè en el fons, és a dir, en la premissa estem tots d'acord, cal habitatge per poder, doncs, desenvolupar un projecte de vida. Al mateix temps, és veritat que les persones en el territori, com deia el Jordi, en el territori català, no sé si és un dret que ens concentrem totes a l'àrea metropolitana, perquè habitatge fora de l'àrea metropolitana, jo que vaig bastant fora de l'àrea metropolitana, hi ha habitatge molt, molt assequible. Estrenar un pis no és un dret. El que hem de facilitar és aquest accés a l'habitatge, i per tant totes les polítiques públiques que permetin, no, facilitar l'accés a habitatge de lloguer públic, en això ens hi trobareu. Però és també és un model, és a dir, a mi em sona una mica el tema aquest de la demanda, i també la regidora ho havia dit en el seu moment. Quantes sol·licituds tenim? Doncs en podem tenir milers, però no podem decidir la política de Sant Vicenç en base a aquestes sol·licituds. I no podem fer-nos trampa. Nosaltres el que hem de fer, i el que ha de fer l'Ajuntament, és dissenyar, i ho ha de fer en col·laboració amb els grups municipals, amb la ciutadania, aquestes decisions que transformaran Sant Vicenç i cap a on anem. Per tant, en aquest cas, jo crec que aquest govern fa una mica de vegades una certa improvisació. Allà on pot anar equipament i fa habitatge, allà on pot anar habitatge i fa equipament, i fa una mica de pudre. Jo crec que s'han de mirar les coses en tota la seva amplitud. En aquesta pastilla concreta de Lucena, reafirmo el que ha dit abans el Jordi, si vol fer uns habitatges dotacionals, que els veïns i veïnes el que posen de manifest és la llunyania dels serveis per a aquestes persones, i en una pastilla que està molt a prop dels serveis es planteja fer habitatge en lloc de fer-hi equipaments, no? Una cosa és fer un bloc o un equipament d'habitatge dotacional, i l'altra cosa és construir 10 blocs d'habitatge en una, perquè genera, almenys els dibuixos que he vist n'hi havia 10, m'ha semblat comptar-ne, els dibuixos que ens has ensenyat avui.
A la clau 9?
Sí. En qualsevol cas, generar una pressió, és a dir, és una transformació. Aquella pastilla, també he de dir, és els propietaris tenen una pastilla que és de serveis i equipaments, que té un valor. El que no pot ser és que una transformació d'aquesta pastilla suposi un sobreenriquiment. El que ha de ser, estic d'acord en que s'ha d'ordenar. Nosaltres també ho vam mirar, ho insisteixo, però el nostre model de ciutat no és de generar pressió, sinó que era de fer equipaments, fer, per exemple, un servei, un hotel, fer una rotonda, fer una rotonda, perquè és un servei viari que permeti, doncs, que la circulació sigui més fluida i poder estalviar-se un determinat nombre de semàfors. Pensem que si generem pressió en aquella zona, també generem pressió de cotxes, eh? Les persones encara, doncs, tenim cotxes i ens movem amb cotxes i genera aquesta pressió. I després també hi ha un debat en aquest model, eh? És, hi ha una variant que, si es desplega o no es desplega aquesta variant, que va pel darrere, aniria pel darrere. Per tant, habitatge, sí que cal habitatge. Mentre hi hagi la trama urbana, habitatge per desenvolupar, jo crec que primer hem d'esgotar tot el que tenim a la trama urbana, i en aquesta pastilla en concret jo donaria resposta a allò que és amb menys usos menys intensius, no? Que doni sortida a les necessitats que té el municipi, com zones d'aparcament, zones d'esbarjo, zones oxigenades, i que els puzzles que s'estan plantejant, insisteixo, Lucena, no? On hi ha equipaments d'habitatges, on hi ha habitatges d'equipaments, i després ens traiem doncs, de la màniga una clau nou, que insisteixo que s'ha de pensar bé. És el model de ciutat. Aquestes mirades cap a la zona del riu per urbanitzar-les ja les coneixem. Ja les coneixem i venen de lluny. I a vegades són solucions fàcils. I també he de dir una cosa. D'aquí un any hi ha les eleccions, i a mi em sembla que això és una mica com una pastanaga que ens posa.
Perdó, que no em mires, Maite,
perdó,
que no em mires i no em mires.
Perdona.
Sí, sí, que són intervencions molt llargues, ja ho estan sent. Continuem amb la intervenció ara d'Antolín Jiménez, Ciutadans.
Sí, intentaré no alargarme tampoco tanto para que podamos debatir todo, si nos dé tiempo también a cambiar el tema, ¿no?
Lo dudo.
Sí, la verdad es que es un tema bastante extenso y complejo, ¿no? Porque podemos estar debatiendo horas y cada uno va a dar su punto de vista. Yo también quería recordar que hay una parte, una administración que no está cumpliendo tampoco con su plan de vivienda, y esta es la Generalitat. El año que viene, 2023, acaba su plan de vivienda, donde se supone que en estos 10-15 últimos años iba a construir un 20% de vivienda social, y sobrepasa escasamente el 2%. Entonces también sería la pregunta de qué hace la Generalitat o qué ha estado haciendo ante todos estos años que no ha llevado a cabo el desarrollo de este plan de vivienda, porque son muchas viviendas y esto pues nos hubiera quitado mucha presión de encima, no solamente a nosotros, sino también a toda la comunidad, ¿no? a toda Cataluña. ¿Cuántas viviendas nos tocaría aquí a San Vicenç, ¿no? ¿Cuántas viviendas tendría que hacer la Generalitat aquí, que nos ayudaría económicamente al ayuntamiento? Que de eso se trata, ¿no? Tenemos los padres, que es la Gen y es el Estado, que puedan también darnos esta inversión para poder hacer política, porque el ayuntamiento, hay que recordar que llega hasta donde llega, tenemos el dinero que tenemos y podemos tener muchas ideas, muy buena predisposición, pero hasta aquí llegamos y tenemos que ir a picar puertas y recoger, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la Yene en este punto de juego, ¿no? A banda de esto, yo vuelvo a insistir que sí, que estamos de acuerdo que necesitamos esto, pero que necesitamos equipamientos, necesitamos espacios abiertos, que no nos volvamos locos a levantar ladrillos para arriba y apilarlos unos encima de otros, que tenemos la oportunidad de hacer cosas muy buenas, chulas, importantes, de atracción, y que sea un beneficio para todos, ¿no? Lo vuelvo a decir, esta pastilla es grande, se puede desarrollar muchas cosas. Entiendo que solamente hay cuatro propuestas, que puede variar alguna más, por ejemplo, y dentro de esos dibujos que se nos presentaron en el Molí del Flaras, ¿qué va a ser? Porque una de las cosas que quedó en el aire es que la parte de equipamiento es que podría ser vivienda o no podría, ¿no? Entonces es, ¿qué va a ser allí? Porque a mí sí que me gustaría saber qué es, un servicio, un equipamiento. Podemos hablar, hablábamos de rotondas, podemos hablar de parques infantiles, que tampoco es que vayamos sobrados de esto. Polideportivos, un pabellón nuevo, que también vamos justitos con el tema de los pabellones. Pues no sé, que quizás podemos aprovechar el momento y decir, oye, vamos a hacer algo serio, algo aprovechoso, que estamos cortos y podemos hacer la vivienda, que no digo que no, pero también aprovechemos esto. Y lo enlazo con la calle Lucena, que es lo que piden exactamente los vecinos de allí, ¿no? De oye, aprovechemos el equipamiento, ¿no? Que la última vez que estuvimos hablando con ellos, creo que les dije que creo que pueden convivir las dos cosas. Ellos decían, hombre, la planta baja es el equipamiento, pues quizás podemos hacer algo que no sea una planta baja, sino hacer otra cosa, que vuelva a hacer lo mismo. Solamente hay la intención, ¿no? Hay una intención de hacer. Ahora falta es qué vamos a hacer, ¿no? Pues entiendo que aquí tendremos que sentarnos los cuatro partidos, hablar qué vamos a hacer allí y decir, bueno, ¿podemos construir? Sí. ¿Todos los informes sectoriales están de acuerdo y son favorables? Sí. Pues venga, ¿qué desarrollamos, no? Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a hacer algo que no haga presión tampoco a la zona, pero que ayuda a todo, a la presión de vivienda, a la presión económica para bajar el precio de alquiler, pero también aprovechar el equipamiento, o ese parque famoso que llevan tantos años esperando que se les ponga allí, ¿no? Ya está, ella
iba a ser corto, pero veo que es imposible.
Complicat, Jordi Gil, en Comú Podem.
Ves com t'he dit que avui va ser monotema. No, jo vull acabar enllaçant amb el que deia l'Antolín, que és que és imprescindible també saber quins són els equipaments necessaris per aquest municipi. I per això vam aprovar una moció on s'ha de fer un pla director d'equipaments i que nosaltres seguim entenent que sense aquest pla director d'equipaments no es pot decidir urbanísticament absolutament res. Perquè hi ha moltes necessitats, és veritat, hi ha moltes necessitats. El que no pot ser, i amb això estic d'acord amb l'Antolín, i amb altres coses també que ara les ficaré, que tot l'espai, tot el sòl d'equipaments ara es destina a habitatge. I és veritat que hi ha necessitats, però també hi ha altres fórmules de generar habitatge. I no val, i no trobo normal que es parli de la il·lusió d'estrenar habitatge nou. La gent té il·lusió per anar a viure en un habitatge, no per viure en un habitatge nou. I per tant, hi ha alternatives. I els fons Next Generation porten una partida econòmica per la rehabilitació, que l'Ajuntament no hi està disposant i hauria d'estar disposant. Justament ahir va sortir una convocatòria per la rehabilitació d'habitatges públics o d'ens públics, i l'Ajuntament no sé si podria optar o no, però en tot cas igual ha perdut aquí una oportunitat. El pla territorial sectorial d'habitatge, que aquí és on ratifico l'Antolín, no és que hi porti 15 anys, no, és que en 15 anys no s'ha desplegat. Per tant, aquesta part del desplegament de l'habitatge en 15 anys no s'ha fet. Això què vol dir? Que anem 15 anys tard i que ara es planteja el creixement d'un 20% de l'habitatge assequible en un espai on no es pot créixer. Curt i ras. El que diu el pla territorial sectorial d'habitatge és: l'àrea metropolitana necessita 500.000 d'habitatges en els propers 20 anys. O, sorpresa, el planejament contempla 500.000 d'habitatges més, entre públics i privats. Per tant, o fem tot l'habitatge públic o tenim un problema, segons el que diu la pròpia Generalitat. Per tant, o busquem alternatives per créixer, que no passen per la construcció d'habitatge nou, sinó passa per la compra d'habitatge que existeix ja, l'habitatge en desús, els pisos buits, que per cert encara estem esperant el centre d'habitatge buit i encara estem esperant els pisos de propietat dels grans tenidors i encara estem esperant les opcions o les polítiques de l'Ajuntament en aquest àmbit, més enllà de la construcció. Per tant, nosaltres creiem que hi ha alternatives per arribar al que diu el pla local d'habitatge, que és la necessitat de créixer en 300 habitatges, amb un parc d'habitatge públic de 300 habitatges, si no estic equivocat. Ho dic molt de memòria, però crec que els números anaven per aquí. I hi ha alternatives per fer-ho. I les alternatives, insistim, passen per la sostenibilitat. No passen per créixer arreu, no passen per acabar tenint un municipi que no té serveis. Hi ha un altre element que no és menor. La piràmide d'edat està invertida i cada vegada està més invertida. Cada vegada necessitarem més serveis d'assistència a la gent gran, més serveis d'acompanyament de la gent gran. I Sant Vicenç, avui per desgràcia, i ho hem parlat més d'una vegada també en el ple, encara no compta amb una residència pública. Ja no parlem de serveis sociosanitaris, d'espais habitacionals per gent gran amb espais compartits, no parlem d'aquestes coses. Per tant, tot això s'ha de pensar, s'ha d'actuar i s'ha de planificar. I el que no pot ser és que ara de cop comencem a generar habitatge a lo loco, perquè després tindrem un problema, que és que Sant Vicenç, que té el sòl que té, que està delimitat com està delimitat, no pot créixer més. Per tant, és un moment de repensar. Nosaltres el que demanem és repensar, i fa temps que estem demanant una taula de treball per planificar el Sant Vicenç d'aquests propers 10 anys, que és on s'acabarà de construir Sant Vicenç. Aquesta proposta encara no està sobre la taula per part del govern, i mentrestant es van posant diferents plans urbanístics sobre la taula sense consens. I entenem que és un error, perquè avui pot governar el PSC, demà pot governar Ciutadans, passat pot governar Esquerra, o d'aquí no sé quan podem governar nosaltres. Però és que Sant Vicenç serà el que serà, i qualsevol error que cometem avui el pagarem en un futur. I per tant, des de la coparticipació de les polítiques públiques d'habitatge, des de la coparticipació de les polítiques públiques d'equipaments, des de la coparticipació de la creació del municipi i també, i com no, des de la coparticipació ciutadana, no a l'hora d'escollir entre quatre dibuixos, sinó a l'hora de planificar quin model de poble volem, que estem parlant d'això, quin model de poble volem, i nosaltres no parlem de ciutat, parlem de poble, perquè Sant Vicenç no pot arribar a les dimensions d'una ciutat, ni molt menys, perquè no hi cabem, no hi cap més gent, i amb aquesta idea esperem que una vegada per totes el govern pari, s'assenti, convoqui a totes les entitats municipals, a totes les entitats, sí, acabo, socials que volen participar en la construcció d'aquest municipi, que assenti a tots els partits polítics, els que estem a l'Ajuntament avui i els que no hi són, perquè això també va variant, i començarem a planificar el Sant Vicenç del 2030, que és el que hauríem d'estar fent.
Isidre Bautista, PSC.
Seure a gent que no hi és encara és raro. Però enllaçant,
home, enllaçant, un segon que jo sàpiga, hi ha partits polítics en les eleccions, no?
Enllaçant, home, amb el que,
sí,
ara, amb el que deia a mi per començar,
per començar
a mi m'agradaria també, enllaçant també amb el que deia l'Antolín, que on està la Generalitat és correcte, és evident que la Generalitat, la seva inacció és evident, municipis hem estat sols durant molt de temps i continuem sols amb tot el tip, no? Hem hagut d'agafar i hem hagut d'arrimar a l'ombro amb totes les polítiques on la Generalitat segurament aquell pare, no? Aquell ens supramunicipal que t'ha de donar, no? Que t'ha de fer paraigües per fer tot aquest tipus de polítiques no hi ha estat. Però a més és que aquí a Sant Vicenç nosaltres no ens en cansem de dir, Nosaltres aquí a Sant Vicenç fa mínim 12 anys que no es construeix un habitatge de protecció oficial. Bon, això és una dada que la recullen els fets, que a més és objectiva. Fa més de 12 anys l'últim pis, em sembla, de protecció oficial es va entregar el 2008 i per tant és evident que hi ha hagut una inacció també de polítiques d'habitatge més enllà de l'habitatge d'emergència, com deia la Maite, que es va fer en aquest passat mandat. A més, mi m'agradaria, per anar en positiu, a més, aquest govern, a més de treballar amb aquestes línies per poder crear aquests espais per poder fer habitatge dotacional o habitatge públic de lloguer, el que estem agafant, estem treballant també per pal·liar les necessitats que es deriven de la política d'habitatge, com per exemple la compra per part de l'Ajuntament d'habitatges exercint el dret de tanteig i retracte per incrementar el parc d'habitatge d'emergència social. Tenim una convocatòria de subvencions municipals per l'accés i la permanència en habitatges en règim de lloguer. Tenim també subvencions per la rehabilitació en edificis i habitatges. Tenim una bossa de lloguer d'habitatge també que funciona perfectament, així com el conveni aquest que hem signat amb Càritas i amb la Fundació Iris per disposar més de recursos habitacionals d'emergència pels veïns i les veïnes més necessitats. Per fer una miqueta el recull, intentar contestar tot el que s'ha comentat, no? A mi em fa una miqueta en crear confusió, no? Aquesta doble vara de medir, diguéssim, que tenen en Comú Podem, perquè no massa més enllà de Sant Vicenç dels Horts a Barcelona, per exemple, Ada Colau fa un any va dir que es construirien 12.000 habitatges públics d'HPO a Barcelona fins al finals del 2023, no? Si això no és creixement insostenible o és un altre tipus de política, doncs que vinguin i que m'ho expliquin, no? A Barcelona sí que es pot fer, a Sant Vicenç no es pot fer perquè no ens podem convertir en una ciutat, perquè no tenim serveis, però en canvi 12.000 habitatges. No podem fer 500, però sí que poden fer aquí al costat, sí que poden fer 12.000, perquè allò no tindran cap tipus de repercussió amb nosaltres, segurament, ni en tota la resta de l'àrea metropolitana. La Maite deia el tema de la improvisació, no? Nosaltres tenim un model de ciutat i és amb aquest amb el que estem treballant. Estem treballant amb tot el que he comentat abans de per ajudar la gent a tenir l'habitatge, amb el tema de les subvencions municipals, amb el tema de la compra d'habitatges per tanteig i retracte, però també estem creant aquestes bosses d'habitatge que creiem que ajudaran els vicentins i les vicentines a iniciar el seu projecte de vida a Sant Vicenç dels Horts i no es veuran obligats, com deia l'Antolín, a marxar de Sant Vicenç per haver-ho de fer.
No us hem ensenyat la clau 9, no hi caben 10 blocs, no, i de totes maneres tota, no, aquestes dades, que és allò de dir que algo queda, és el que porten a la confusió. Hem parlat de que no existeix encara un estudi tan detallat, no està tan avançat, no estan tan avançats els projectes com per dir les densitats, no tenim les densitats, no tenim les ordenacions, i per tant són odes al sol, diguéssim, per no sabem amb quina fi, però realment aquestes dades no les tenim perquè encara no s'han arribat a treballar amb tant de detall. Em sap greu perquè també he hagut d'escoltar com la portaveu de Junts per Sant Vicenç deia que allò a Junts per Sant Vicenç hi volia fer un hotel sense cap tipus de pressió urbanística en l'entorn, però en canvi fer habitatge sí que és pressió urbanística, que com hem explicat i com explicarem no és construir, que també em sembla que ho ha dit l'Antolín, no és construir 4 blocs de pisos i no fer res més, sinó que s'ha d'urbanitzar l'espai, es creen zones verdes, es creen zones d'equipaments. Concretament a la clau 9, per exemple, és una dada que podríem agafar i podríem portar a dintre d'aquest estudi, es crearia una reserva d'espai per equipaments d'uns 2.500 metres quadrats. Clar, són 2.500 metres quadrats al servei del municipi, no al servei de vés a saber qui, és al servei del municipi. Per tant, espanta, no?, una miqueta també aquesta visió de dir, ostres, només faran pisos, no, farem pisos, endreçarem. A més, com hem dit, la clau 9 és el clar exemple, o per exemple també el solar de carrer Lucena, de que el que estem fent és treballant en l'urbanisme del segle XXI, el segle XXI que inclou aquest creixement, inclou aquestes, no, aquestes premisses mediambientals i sostenibles, aquest encaix amb l'entorn que és tan important, que serà important a Lucena, que serà important també a la clau 9, perquè entenem que és la manera de dignificar el parc agrari, també aquesta entrada al parc agrari, que ara mateix a l'ús és poc digne. Evidentment parlem de ciutat perquè nosaltres volem fer créixer Sant Vicenç dels Horts, volem fer créixer de manera sostinguda, volem que Sant Vicenç tingui tots els serveis que té la millor de les ciutats que ens envolten, i per tant nosaltres continuarem treballant en aquesta línia.
De seguida que has esmentat Ada Colau, Jordi Gil ha demanat la paraula.
Sí, és evident que de seguida que has esmentat Ada Colau ha demanat la paraula, entre les coses, perquè nosaltres no estem dient que no es pugui construir, el que estem dient és on s'ha de construir. I el que estem dient, sí. I quan nosaltres sapiguem, la Colau no està construint enmig d'una riera. I quan nosaltres sapiguem, la Colau no està construint.
Nosaltres sapiguem que la Colau no està construint
amb un espai que està utilitzat per conrear.
Nosaltres tampoc.
A la clau 9 no hi ha una part que s'utilitza per conrear.
No hi ha cap de part de conreu.
Crec que estem molt equivocats, Isidre. Crec que hi ha una part de conreu. Una altra cosa que sigui part agrari consolidada, però és una part de conreu consolidada.
Ja veureu que no.
Crec que estem mirant els plànols diferents, llavors, com diu el vostre portador del govern, sí. Crec que estem mirant plànols diferents, segurament. Ens estem assessorant per gent diferent, ja t'ho dic ara. En tot cas, l'urbanisme del segle XXI que feia esment al company o al portaveu del PSC és aquell que és sostenible i que millora el medi ambient i tal, com és el que volien proposar ells amb l'ampliació de l'aeroport. Això segurament també és l'urbanisme del segle XXI. L'aeroport més verd d'Europa, el que no continuarà. Resulta que al final s'ha demostrat que quants més avions aterren i s'enlairen des de l'aeroport, més contamina. Per tant, pot ser molt sostenible. Per ell, l'urbanisme del segle XXI és molt sostenible, però al final, evidentment, contamina. I hi ha un altre element, que és els dels serveis. I crec que amb això ho hem parlat tot. A vegades que el company del PSC no escolta. Perquè al final s'ha de planificar, i aquí és on vaig també amb el que deia Colau, ja m'agradaria a mi que Sant Vicenç tingués els mateixos serveis que té Barcelona. I amb això equipaments que té Barcelona. Segurament llavors no estaríem dient el que estem dient. Si tots els barris tinguessin els seus equipaments, si tots els barris tinguessin a tocar les seves dependències, si tots els barris tinguessin totes les necessitats cobertes, segurament la discussió seria una diferent. Però és que per desgràcia això, Isidre, no passa. A Can Costa no hi ha cap equipament públic. Zero equipaments públics. I els veïns i les veïnes reclamen un equipament públic. No? Com passa a altres barris. El barri de Sant Josep està densament poblat i no hi ha gaires tampoc equipaments públics, diguem. Sí, però no hi ha parcs petits, hi ha espais petits, i això tampoc no podem arreglar, no podem tirar un barri al terra. Però el que nosaltres diem és que tot això, per evitar que passin coses com no ha passat fins ara, s'ha de planificar. I la planificació no pot ser que sigui un posicionament del govern. i s'ha de parlar i s'han de generar taules de treball i s'ha de buscar les millors alternatives per tothom, i és el que estem demanant des del primer dia, és el que estem demanant des del primer dia, i és el que vosaltres no voleu, no voleu, perquè al final vosaltres impulseu la clau nou, que em sembla molt bé que heu fet un procés obert d'escolta a la ciutadania, que ho heu presentat, però al final és un procés que hi ha quatre propostes, hi ha quatre propostes, quatre propostes sobre la taula, això és el que s'ha presentat, s'ha explicat que es vol fer aquest projecte, hi ha quatre propostes, i per tant poca espai a la imaginació, diguem, i nosaltres el que us estem reclamant per activa i per passiva és que hi ha altres fórmules i altres polítiques d'habitatge que no estan aplicant, més enllà de la construcció per la il·lusió de que la gent visca en un habitatge nou, com tu deies abans, ho has dit tu abans, no m'ho estic inventant jo, ho has dit tu, la il·lusió de un habitatge nou, insisteixo, la gent el que té il·lusió és de viure a algun lloc. Per tant, també cal explorar aquestes polítiques, també cal explorar aquesta alternativa, i s'ha de posar recursos, i el de la rehabilitació, que hauríem de parlar de la rehabilitació, de quins imports estem parlant, perquè són molt pocs, i que aquest és el pas que crec que, des de, que creiem que des de l'administració s'hauria de fer.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Primer espero que també un dia governem Junts per Sant Vicenç, que som Esquerra i Sentins.
Ai, perdó.
Però no, Esquerra també serà, tant que sí. En qualsevol cas, jo crec que aquesta proposta que fa govern és vendre fum. Oh. Perquè d'aquí un any hi ha les eleccions. Uh-huh. Nosaltres sabem, i bueno, vint d'una reunió, que això no serà realitat si és que acaba sent realitat, és a dir, fins que no s'hagi fet l'aprovació d'aquesta modificació, poden passar un any i mig o dos. Encara s'haurà de fer la reparcel·lació i moltíssimes coses, per tant estem parlant d'un procés molt llarg. Per tant, d'una banda, volem donar habitatge als joves perquè no marxin, em sona exactament el mateix que es deia quan es va fer el plantejament de l'ARE, i al final no va haver-hi ARE, no va ser possible per un seguit de qüestions, però no es va fer possible, o el mateix que es deia quan es feia el tema de la façana. A veure, una cosa, aquesta pastilla, primer, a Sant Vicenç hi ha la possibilitat de fer en la trama urbana habitatge, i ho sabeu, al voltant d'un miler d'habitatges, dels quals potser la meitat podrien ser d'habitatge d'HPO o d'habitatge públic, en diferents pastilles i repartits a diferents barris del municipi. Sí, estic parlant el que hi ha a la modificació del PGM de Can Bofarull, del sector 192, de les resultes del Llegat dels Pobres, de la zona de Sicosa, de moltes de la zona de Martorell i Lucena. Hi ha molts espais on de poder encara esgotar tot el que és la trama urbana. I jo crec que és important que fem això i que planifiquem. No podem anar improvisant o no podem decidint models que responen al model socialista, que és el mateix de Cornellà o de Viladecans, de dir anem a construir, anem a portar gent i després ja farem serveis. A construir, clar que hem de donar resposta, però hem d'esgotar, insisteixo, el que hi ha a la trama urbana. I com deia el Jordi, jo no sé si el Jordi ho ha dit també a l'Antolín, vam aprovar una moció per tal de definir aquest pla director dels equipaments. Sant Vicenç, jo sempre ho dic, hem anat tard, vam ser dels darrers a tenir biblioteca, vam ser dels darrers a moltes coses, la gent s'ha fet les cases i s'ha hagut de fer els carrers i a posar llum als carrers, com aquell que diu, a les seves pròpies mans. Doncs ara fem un pas enrere, planifiquem i mirem cap on anem, perquè aquesta pastilla, que jo estic d'acord en que aquesta part que no és agrícola, i que ara mateix hi ha totxanes i hi ha grues, aquesta part s'ha d'endreçar. Estem d'acord, s'ha d'endreçar, però és un servei viari, és un servei que hi pot anar equipaments, no és una zona urbanitzable ara mateix, i per tant pensem-la bé, perquè és l'última pastilla i és la gran oportunitat que tenim de fer el Sant Vicenç que volem i donar resposta a algunes necessitats que tenim. Vosaltres, quan diem el tema d'hotel, somrieu. Nosaltres, si volem ser pioners en algunes coses que en algunes ja ho són, com és el tema de la gastronomia, el tema de la pastisseria, no? També aquesta mostra internacional de pastisseria i altres coses que podem ensenyar, i per la proximitat que tenim amb Barcelona, Sant Vicenç, vosaltres també voleu promocionar el turisme. A Molins de Rei tenen 3 hotels. A Sant Vicenç no tenim allotjament, quan ve gent de fora l'hem de portar fora de Sant Vicenç, potser no és el lloc, ho podem parlar, però tenir un espai per allotjar gent a Sant Vicenç no ens sembla descabellat. Pot ser aquest o un altre lloc, però en qualsevol cas, en aquest lloc, insisteixo, el plantejament és no de gran densitat, sinó és una pastilla que serà la darrera en la que podrem decidir com volem el nostre municipi. Jo crec que això s'ha de fer amb visió de futur, insisteixo, no amb visió especulativa de cap de les maneres.
Han anat quedant força clares les diferents posicions, anem tancant perquè el temps ja gairebé queda molt poquet. Isidre Bautista, PSC.
Sí, per respondre una miqueta, ostres, el de l'aeroport m'ha xocat perquè també jo crec que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no té l'oportunitat de fer un aeroport, ni espai ni intencions, el tema dels serveis i dels equipaments que comentava, que tant de bo tinguéssim els mateixos serveis i equipaments que Barcelona. Clar, també estem parlant d'una densitat de població diferent, clar, és allò que
no ho compareu, no val comparar Barcelona amb Sant Vicenç.
Que és abans a l'ou o la gallina, no? Que tens la densitat de la gent i els equipaments i els serveis, o tens primer els serveis i els equipaments i després la densitat de la gent? Clar, és que aquí
on estem,
clar, doncs hem de créixer, clar, per això estem creixent, per això fem aquests estudis de modificació de planejament.
Jo no sé per què hem de créixer.
Perquè hem de créixer, no volem anar a Bofarull tampoc, preferim tenir un polígon industrial a precari que no volem tenir, doncs llavors per què estem discutint una peça que hi ha 100 habitatges? Per què? Potser perquè un és Bofarull i l'altre és una altra peça que no...
És estrany,
que no discutim la Bofarull i sí que discutim un lloc, una peça, on hi ha 100 habitatges, que a més és trama urbana, recordeu-ho. No estem fent una modificació de planejament per fer... No és el parc agrari, no ho repetim.
Suposa pressionar el parc agrari.
No suposa pressionar absolutament res, perquè dintre del planejament ja ho contempla com a zona urbana, no estem modificant, és una zona urbana dintre de l'últim àmbit que queda, ho has comentat tu mateixa, dintre de l'àmbit, la zona urbana és l'última pastilla dintre de la trama urbana
que podem decidir com ho volem.
Ho podem decidir i per això estem fent un procés participatiu, teniu penjat el procés participatiu a la web i a la plataforma.
No hem decidit res,
hem dit que són propostes, són dibuixos, sempre feu el mateix, feu aquestes afirmacions. A Lucena tampoc hi ha res decidit, no hi ha res decidit en quant a la dimensió, a l'ordenació, a la densitat. No hi ha absolutament decidit. Us precipiteu en les declaracions.
A les fitxes
són propostes, són alternatives. Hi ha coses escrites, però per arribar, o sigui, hi ha una forquilla entre 10 i 100. Vull dir que al final no som gent que venim a especular, com també s'ha dit. No venim fum, planifiquem, projectem, no venim fum, els estem projectant, el mateix que projecten tots els governs que passen, tots els governs que han passat han projectat i han decidit, perquè governar és decidir. I a mi m'agradaria tornar una altra vegada a comentar, l'àrea eren 47 hectàrees, no podem confondre la gent, l'àrea eren 47 hectàrees,
àrea residencial
estratègica, 47 hectàrees de terreny, 2.100 habitatges, n'estem parlant d'una peça de 10.000 metres quadrats, no arriba a una hectàrea 1, i poc, una hectàrea de terreny, 100 habitatges, 2.100 habitatges, àrea, 100 habitatges, la proposta que estem portant, dintre de la trama urbana, i per últim, l'última reflexió, no? El fet, la Maite, el grup de Junts per Sant Vicenç comenten, no?, que som, sempre hem sigut l'últim municipi en tenir moltes coses, en tenir molts equipaments, i sempre diuen la biblioteca, però jo, a mi m'agradaria fer memòria de que Esquerra Republicana, el seu grup municipal a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, es va oposar fermament a la construcció de la biblioteca. Ara en fem bandera perquè és un equipament de primera. Doncs amb això passa exactament el mateix. Tot el desenvolupament, sempre amb el desenvolupament, sempre ens trobem aquesta obstrucció. Quan el que nosaltres necessitem, quan el que necessita Sant Vicenç dels Horts és aquest consens entre els grups municipals per planificar. Completament d'acord en el fet de seguir aquesta línia, elaborar aquest pla de director d'equipaments, el que no estem d'acord és en no fer absolutament res a Sant Vicenç dels Horts fins que aquest pla director no estigui elaborat. El pla director d'equipaments decidirà quins són els equipaments que necessitem, quins són els que tenim i de quina manera, què és el que hem de construir a partir d'ara, què és el que necessita el municipi de Sant Vicenç dels Horts en matèria d'equipaments, però el que no podem fer és aturar-ho tot fins que es tingui aquest pla d'equipaments.
Aturat i està aturat, en qualsevol cas, clar, barrejar coses per construir una realitat que no existeix, sí, això no s'hi val. L'oposició a la biblioteca era en l'emplaçament, no tenia un equipament.
Com ara?
No tenia un equipament, bueno, com ara. En qualsevol cas, doncs potser que ens ho fem mirar. Per tant, dir que Esquerra estava en contra de que hi hagués un equipament com la biblioteca no, sí, és cert, no és cert, no és cert. En qualsevol cas, vosaltres esteu planificant pensant en les eleccions i per això teniu tanta pressa. En moltes coses dieu, ja veureu com us acabarà agradant. Què vol dir ja veureu com us acabarà agradant? Hem de decidir entre tots quin és el futur que volem, quin és el disseny que volem. El projecte de Bofarull, l'esborrany de Bofarull, estava pensat abans de les eleccions. Nosaltres...
I estàveu venent fons, o no?
No el vam vendre. No el vam vendre. Per què? No.
Bueno.
No, perdona, no el vam vendre.
Fer-ho servir, ho vau fer servir, eh?
No el vam vendre.
Es faran habitatges... Home, i tant, que es va fer. Es faran habitatges a Bofarull.
Podríem fer el mateix esteu...
Que la clau no.
No, perdona, no. Nosaltres no vam vendre aquest projecte, ni vam vendre fum de dir els joves tindran habitatge
encara...
perquè encara no s'havia debatut ni s'havia presentat ni s'havia parlat amb els grups.
Jo era regidor de l'oposició i a mi no se m'ha venia a consultar a veure què era el que es volia fer a la Bofarull, si
perdona,
es volien fer habitatges.
El projecte
ser...
ens va arribar just abans de les eleccions. Mira les dates, mira les dates. En qualsevol cas, insisteixo, això es va fer i es va pensar per poder obrir un debat. Sí, clar que sí, i així és com s'han de fer les coses. Nosaltres vam estudiar la variant. Per prendre decisions has de saber la variant, el projecte del Bofarull, la Porta Nord, el Parc Fluvial. Per poder prendre decisions has de veure el tot.
Amb la globalitat, per suposat, que és el que fem.
Correcte. Vosaltres esteu anunciant que és el que voleu fer i nosaltres ja ens agradarà. Què voleu fer, Lucena? I els veïns ja veureu com us agradarà. I això és el que esteu dient de forma constant i reiterada.
Amb processos participatius, Maite.
Bueno, no sé, la participació...
Un procés participatiu amb els veïns i les veïnes, això tampoc no s'havia fet. Jo, a la legislatura anterior no vaig veure una audiència pública per presentar els primers plànols de la Bofarull o les intencions del govern. No hi era.
No, l'hem parlat amb vosaltres perquè era només un estudi.
Perquè fèieu, perquè governàveu i decidíeu. I ara demaneu, ara que esteu a l'oposició, demaneu aquesta participació. Quan vosaltres,
que nosaltres vam estudiar molts projectes, bueno, de fet es va fer l'àrea metropolitana, igual que us es fa a vosaltres, però no els vam presentar fins que no s'haguessin pogut contrastar, cosa que no vam arribar a ser a temps. És la primera cosa que hauríem fet si haguéssim estat governant ara. Sí, sí, és així. És
el que tenim clar és que hi ha debat, hi haurà debat, queden només 5 minuts. Es preveia ja que no hi hauria temps per gaire més, és un tema de prou importància, l'habitatge. Sí que m'agradaria fer un esment, una pinzellada, una reflexió breu sobre la nit de Can Ros, que s'ha celebrat per primer cop, i un minut per fer una pinzellada a cadascú de balanç d'aquest moment de gent al carrer divendres passat, una proposta sorgida del pla de convivència de Can Ros i el Serral. Començaríem ara ràpidament per Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bueno, yo comienzo, pensaba que iba a ir Isidre o Jordi. Ah, bueno, claro, que no lo digo con tema. Perdón, con tantas rondas, fíjate si soy generoso que os cedía el paso, ¿eh? Pero la verdad es que para mí es un éxito. Las calles de Can Ros estaban abarrotadas. Las entidades, bueno, fue un barullo de entidades. Estaban todas las carpas llenas, estaban todas llenas de gente. Se veía felicidad en las caras de las personas, se veía en cara felicidad de las entidades que pudieron participar, fueron visibles sin restricciones. Esto también ayudó mucho porque se tuvo que suspender debido a restricciones por la COVID, y que este año se haya podido llevar a cabo, se haya hecho en todo lo que es Can Ros, ese barrio, ¿no? que siempre bueno, es una zona comercial, que haya podido salir a la calle, que se haya podido hacer este gran evento, ¿no? Que otros municipios, otras ciudades ya lo hacen, ¿no? La noche en la calle, cada entidad o cada tienda pone su parte fuera, ¿no? La verdad es que muy contento por el bienestar que hubo, la felicidad de la gente, la buena participación, y sobre todo agradecer a todas las entidades y todos los comercios que estuvieron por hacer lo posible y por hacernos disfrutar de esa noche mágica.
Jordi Gilan, ¿cómo podem?
Sí, nosotros también volem començar com ha acabat companys de Ciutadans, que és agraint la tasca de les associacions, del teixit associatiu, del teixit comercial de Sant Vicenç per fer possible la nit de Can Ros, un espai que, com bé dius, es crea o genera a partir del pla de convivència de Can Ros, que és un del Trèvol, que és una cosa que nosaltres hem estat reivindicant en diferents mesos amb anterioritat des de que està governant el PSC amb Ciutadans, i en tot cas nosaltres també fem una valoració molt positiva. Primer perquè com a espai de trobada, com a espai de trobament, com a espai per poder disfrutar, un espai per poder disfrutar, que la ciutadania pugui disfrutar de l'espai públic, no un espai públic que estigui ocupat pels vehicles, i per tant creiem que aquestes iniciatives són bones, que ajuden també la dinamització comercial a conèixer molt més les nostres entitats i el nostre teixit associatiu, i per tant és una molt bona iniciativa. Nosaltres insistim, volem agrair la tasca de tothom per fer-ho possible i encoratjar-los a que continuïn treballant en aquesta línia.
Isidre Bautista, PSC.
Doncs també sumar-me primer a la felicitació de tot el teixit associatiu, a les entitats, a les associacions que ho han fet possible, o encara hem d'acabar de fer la valoració oficial, diguéssim, però jo crec que als carrers les imatges parlaven per si soles. Jo crec que va ser un èxit total la participació d'aquestes entitats, de tots els comerços. Es nota que tenim ganes de carrer, es nota que tenim ganes de veure'ns, es nota també el fet de que tenim moltíssimes ganes de fer vida social. També és veritat que molt contents i molt contentes de veure que la salut de les entitats, del teixit associatiu, està fort, que tenim moltes ganes de fer coses, que tenim ganes de revitalitzar, no? d'oblidar i deixar enrere aquests 2 anys que hem passat tancats i sense fer activitat, i per tant nosaltres contents a l'hora de trobar-nos amb tots els carrers, i felicitar per suposat la iniciativa, i felicitar les entitats i a tots els participants.
Bé,
jo em sumo a totes les felicitacions de totes les persones que han fet possible. Aquest és un projecte neix d'un procés de participació que ja ve de lluny, que va transformar en aquest pla de convivència. Felicito el govern i felicito la regidora per tirar endavant. És a dir, allò que es fa bé també s'ha de reconèixer, i en això doncs us aplaudeixo. Vam passar, com diu tothom, teníem ganes de carrer, de tocar-nos, de compartir, i això està bé que passi a tots els barris i distribuït per tots els espais de Sant Vicenç. Per tant, us felicito per aquest pla de convivència.